Són les 8 del vespre.
Amic i amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
Ramon Llull, amb una personalitat tan apassegadora, no deixa d'estar afectada per distorsions historiogràfiques, tant dels adeptes incondicionals que l'han exaltat, fins a l'exageració, com d'adversaris aferrissats que l'han denigrat i fins i tot d'autors anònims que l'han suplantat. Així, la seva biografia s'ha vist interferida per consideracions interessades per les quals, des de molt antic, se l'ha tractat d'alquimista, cabalista, heretge, inventor o protagonista de fets i opinions sense suport històric. S'ha de dir, però, que per Llull res era indiferent i que va tractar de totes les esferes del coneixement accessibles a un home de la seva època. Així que, per moltes d'aquestes atribucions, a vegades es troben passatges en la seva obra que, trets de context, han donat suport a aquestes teories. Per contra, Llull històric és un personatge extremadament transparent. Tot en ell està al servei de l'enaltiment del cristianisme i de la conversió dels infidels. Res en la seva vida i obra el van desviar d'aquests propòsits i tots els seus actes i coneixements estigueren al seu servei.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
Al centre de dia de la Fundació Roca i Pi tenim molts protagonistes, perquè treballem només per afavorir la recuperació i l'autonomia de les persones grans i les seves famílies, perquè som una alternativa a l'internament residencial, ja sigui temporal o permanent. Descobreix-nos. Centre de dia de la Fundació Roca i Pi. www.rocaipi.cat i 93 399 46 02. Fundació Roca i Pi. Al costat de tothom. El 3 d'octubre, excursió del Club Més Amics al Monestir de Santes Creus. Vine amb nosaltres i gaudiràs del dinar de germanor, la visita al monestir i al casc antic del Vendrell i el transport d'anada i tornada. El dissabte 3 d'octubre, Santes Creus amb el Club Més Amics. Truca al 93 409 27 70 o entra a clubmésamics.cat. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70.
Soc Ramon Espadaler i m'agrada parlar clar i català. Catalunya es fa dia a dia. Es fa creant feina, amb esforç i amb valors. Catalunya és més forta com més fortes són les seves famílies. Es fa amb justícia social, es fa amb seguretat i sempre dins d'Europa. Catalunya es fa amb la força del seny.
Unió.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf, 96.8. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6.
Tortosa, 90.1. Vic, 98.4.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
La veu dels animals i la natura. Un espai produït i dirigit per ONG ATA.
Comencem la veu dels animals i de la natura.
La nostra companya Blanca Aranyó ens presentarà la Galeria de l'Expert, un espai de càpsules informatives amb preguntes i respostes de la mà d'especialistes. A l'espai de l'entrevista parlarem de la conservació del patrimoni natural i la biodiversitat amb el membre de l'organització Acció Natura, Estefan Esser. Ho farem, com sempre, amb la companyia de la Carme Méndez, en Manel Casas i la Neus Aragonès. Per finalitzar el programa d'avui, gaudirem de l'espai musical de Manel Casas i la Neus Aragonès ens portarà de nou als sos adopcions. Així doncs, comencem amb la veu de qui us parla, Arantxa Fernández i Mario Ramírez, al control tècnic.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Galeria de l'Expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert Abel Julien, de l'ICO. Del 18 al 20 de setembre tindrà lloc el Delta Birding Festival. Ens pots explicar què s'hi farà? Té interès només pels experts o també hi ha activitats per gent que encara no en sap d'ornitologia?
Doncs a veure, és una trobada d'ornitòlegs en el que hi ha moltes coses. Hi ha d'entrada una fira comercial on es poden veure doncs, productes d'òptica, que fem servir molts, que són binocles i telescopis, normalment de preus bastant, o sigui, de qualitat bastant alta. I trobem també gent que fa viatges ornitològics, que fa sortides guiades, etc. I trobem estants també de gent que ven caixes niu, de gent que ven llibres, etc. I després, al voltant d'aquesta fira comercial, doncs hi ha tot una sèrie d'actes, de xerrades, de convidats internacionals de primer nivell, hi ha sortides guiades, algunes gratuïtes i altres de pagament. Per exemple, hi ha una sortida molt interessant en barca a observar aus marines a alta mar, que és molt, molt interessant, és una zona molt bona per això. I després també es fan altres tipus de sortides, de tallers, etc. I això serveix tant per l'ornitòleg professional o l'ornitòleg aficionat, però molt ficat en el tema, com per principiants. I en concret hi ha unes sortides que en diem Emprèn el vol, que són sortides gratuïtes per principiants, en les quals es fa una volta d'hora, hora i mitja, per observar els ocells més comuns a la zona.
I fins aquí la Galeria de l'Expert amb la col·laboració de l'ICO, Institut Català d'Ornitologia. Més informació al 93 458 78 93 i a www.ornitologia.cat.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
I ara ens aturem, ens relaxem i gaudim del primer bloc musical a càrrec del Manel Casas.
Hola, amics, amigues i animalons. Avui li dediquem aquest espai musical a la Sara Boham. Es pronuncia Boham, però s'escriu en anglès Vaughan. Per a mi és la millor cantant de jazz de tots els temps. Hi ha moltíssima gent que també ho diu. Va néixer a prop de Los Angeles l'any 1925 i morir a 1990 als 66 anys. És una llàstima, perquè hagués pogut tindre una llarga carrera. Com moltes cantants negres, va començar cantant a l'església i a base de molta voluntat i molt estudi va anant perfeccionant la seva veu. Escolteu-la en When Your Lover Has Gone i Garden in the Rain.
For ages and ages and sages of love, wondrous love, always sing. But ask it.
cares for starlit skies when you're alone? The magic moonlight dies at break of dawn. There is no sunrise when you're lover has gone. What lonely hours, evening shadows bring. What lonely hours, with memories lingering like faded flowers. Life can mean anything when your lover has gone. Touch of a colony, skies of gray. The raindrops kiss the flower beds. The blossoms raise their thirsty heads. A perfume, a thank you, they seem to say. Surely I hear was charm beyond compare to the you. Maybe it was just that I was there with you. Was just a garden in the rain, but then the sun came out again and sent us a happily on our way. And sent us happily on our way. And sent us happily on our way.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Avui a l'espai de l'entrevista parlem d'Acció Natura. Acció Natura és una associació que treballa per conservar el patrimoni natural i la biodiversitat mitjançant la protecció, millora i restauració dels ecosistemes naturals i, a més, la sensibilització i implicació de la societat. I per fer-ho tenim a l'estudi amb nosaltres Estefan Esser, amb qui parlarem una miqueta de com va començar, quin és el vostre projecte...
Molt de gust.
Amb molt de gust, i tant, i molt de gust que estiguis aquí per explicar-nos-ho. Doncs, Estefan, si et sembla, per la gent que ens escolta i no sap què és Acció Natura, com els explicaries tu, com ho definiries?
Molt bé, doncs Acció Natura som una fundació sense afany de lucre, que és això, ens dediquem, com has dit, a la conservació de la natura. Es va posar en marxa l'any 97 pel nostre actual director, el senyor Francesc Giró, que en el seu moment va veure que ja hi havia entitats de natura, però eren més de denúncia. Llavors ell considerava que mancaven algunes entitats que fessin coses molt concretes sobre el terreny. Llavors jo ara porto 9 anys a l'entitat i a mi el que em va agradar molt quan vaig entrar és justament la idea aquesta, això, de fer coses molt concretes sobre el terreny i també la idea de cercar molt la col·laboració de les empreses, administracions, que sempre hi ha punts en comú que es poden fer coses, tenim un codi ètic, lògicament, però la idea aquesta em va agradar molt, això de cercar fórmules imaginatives per implicar tothom a la conservació.
Implicació i construcció, a part de denúncia, doncs abocar-se més a la part de la construcció,
exacte,
no?
Exacte, exacte, sí, sí.
Uh-huh. I ara mateix, què esteu fent? Perquè, si no sé malament jo, he vist a la vostra web que vau començar també a fer ecosistemes marins, boscos, però ara esteu centrats més en els boscos, no?
Sí, sí, nosaltres havíem tingut moltes àrees, d'àrees marines, estepes, boscos de ribera, sobretot. I llavors, bueno, vam arribar a ser 19 persones a l'entitat i després, bueno, amb la situació actual i tot, doncs es va reduint. I ara estem molt focalitzats en el que són els boscos madurs, que és el nostre projecte estrella que tenim ara mateix.
I com impliqueu tota la societat en la construcció o reconstrucció dels boscos?
Doncs, bueno, és cercar fórmules molt imaginatives i properes a la gent, perquè avui en dia, realment, tots els temes socials tenen més importància, que s'entén perfectament, però és el que comentem sempre, que en paral·lel s'ha de seguir fent coses, perquè l'exemple dels boscos madurs és el més clar. No, o sigui, pot ser que tant de bo en algun moment resolem el tema social, però no pot ser que llavors diguem, ai, doncs mira, ara anem a mirar el tema dels boscos madurs i així han desaparegut tots. Llavors, la idea és aquesta, que no es veu l'urgència, però el nostre intent és això, és veure que en paral·lel s'ha d'anar fent cosetes per valorar aquest patrimoni natural que és irreemplaçable i que també pot tenir una vessant molt interessant a nivell social, com el tema dels boscos terapèutics, que després també, si ho voleu, mm-hmm, podem comentar.
I com impliqueu aquesta gent? O sigui, quan vosaltres decidiu engegar un projecte en un bosc determinat, com la societat i el bosc s'ajunten o com els feu ajuntar vosaltres?
Nosaltres ara mateix estem totalment abocats en el que és la conservació dels darrers boscos madurs de Catalunya i tenim l'oportunitat, això és l'urgència, i l'oportunitat és un projecte que es diu Selvans, que porta molts anys treballant amb el tema, que ara es va incorporar a Acció Natura, que és d'anar sobre el terreny i parlar amb propietaris forestals, administracions, i veure com podem preservar aquests rodals. Però, clar, tu no pots anar a un propietari forestal i dir-li, ostres, tens uns dels millors boscos i darrers boscos madurs de Catalunya, no el tallis, preserva'l, vindrem tots a gaudir-lo. Clar, hi ha molta gent que viu del bosc. Llavors, nosaltres estem totalment a favor d'una gestió forestal sostenible, que és el que s'ha de fer el 95% o més de percent de la superfície forestal. Però, perquè ho entengui la gent el tema dels boscos madurs, volem preservar com si fos el casc antic de la superfície forestal de Catalunya. Penseu en una ciutat que té una part industrial, una part de vivendes i té un casc antic. Doncs imagineu-vos tota la superfície forestal de Catalunya, el que volem preservar segurament ocupa menys del 2% de la superfície forestal. O sigui, no estem parlant... O sigui, hi ha molts boscos que s'han de gestionar, s'ha de fer prevenció d'incendis, etc. Però nosaltres estem focalitzats en aquest 2%, que són aquests arbres... Bueno, són boscos o rodals amb arbres centenaris, que estan caiguts, que es van descomposant, que hi ha molsa, líquens... Vaja, allò que entres i és, realment és un bosc espectacular.
Mm-hmm. Mm-hmm. Perquè moltes vegades també se sent dir pels mitjans, ah, és que els boscos estan bruts, d'això que tu deies, no? D'arbres caiguts, mm-hmm, de vegetació, i que això provoca incendis. que moltes vegades aquest concepte és erroni, perquè vull dir, tot això també forma part de l'ecosistema. Mm-hmm.
Nosaltres, bueno, hi ha moltes empreses que ens truquen de vegades que diuen volem plantar arbres. Aquí a Catalunya no cal plantar arbres. Sobretot el que cal és gestionar els boscos, que hi ha molts boscos joves, s'ha de fer prevenció d'incendis, es pot aprofitar la biomassa, cap problema. Però ja dic, ens centrem en aquests 2-3%, que són aquests boscos que han entrat en una dinàmica natural i que doncs, els veus, i normalment els veus nets i macos, perquè ja la natura ha tornat a agafar una mica el paia pel mànec, diguem. Clar, dins del projecte també la idea és aquesta, que a Catalunya no queda pràcticament cap bosc verge. Tots en algun moment han sigut intervinguts, han sigut talats, però sí que hi ha alguns rodals que per la gestió o no gestió, justament ara és el moment de dir anem a fer un plantejament seriós i realment deixar-los a evolució natural, perquè d'aquí 200 o 300 anys la gent pugui veure realment com és un bosc natural on la natura ha pogut fer. Si no fem mai aquest pas, s'aniran talant sempre els arbres més antics i mai tindrem aquest bosc. Tant de bo algú fa 200 o 300 anys hagués fet un plantejament de dir 100 hectàrees, 200 a evolució natural, per exemple.
Hola, Estefan.
Què tal, com estem?
Quina relació, per exemple, hi ha entre un parc nacional i un bosc madur? És la primera paraula que sento, això del bosc madur. Pot ser tendre, mitjanet, o molt madur, o revellit, o bosc madur. Està oficialitzada aquesta paraula de bosc madur?
Clar, és el que comentava, o sigui, bosc verge seria el bosc que no s'ha tocat mai, que mai ha sigut talat, mai s'ha fet cap intervenció forestal, però aquests no queden. Va haver un moment amb el tema quan es va utilitzar la fusta per les vies, pels vaixells, per la revolució industrial, pràcticament a Catalunya es van arrasar, en un moment o l'altre, tots els boscos. Llavors, en boscos centenaris tenim poquíssims. Són boscos, és el que comentava abans, que per la gestió o no gestió, doncs de vegades el propietari mateix diu, ostres, doncs aquests arbres m'agraden que es facin gran, els mantinc, però són un bosc madur, són aquests rodals on hi ha arbres centenaris que fan un diàmetre ja considerable, que quan es mor un arbre es queda en peu, no es tala, es deixa ja...
Una pregunta. Sí. Tenen més perill d'incendi un bosc madur que un bosc, diguéssim, normal?
No necessàriament, perquè justament hi ha molts... Bueno, hem visitat darrerament, jo he acompanyat molt el Jaume Hidalgo, que és el nostre expert en boscos, l'he acompanyat i realment ho veus com un bosc net, perquè la natura, per la seva dinàmica natural, ha creat un bosc...
Aleshores ja no val la pena llimpiar els boscos, això que se sent parlar, s'ha de llimpiar els boscos, ja, perquè hi ha molt perill de... Faig una mica d'advocat del diable.
Ben fet. No, però és el que comentava abans. El que comentes és potser el 80, 90, 95% dels boscos. Són boscos molt joves que realment cal fer gestió per prevenció d'incendis, es pot aprofitar la biomassa totalment a favor. Però nosaltres, ja dic, estem totalment centrats en aquest 2%. És un percentatge molt, molt petit.
Això coincideix, com t'he dit abans, amb tipus de parc natural o protegit o un espai especial que té una certa qualificació?
Pot estar tant en espais naturals protegits com en no protegits. Pot estar tant en espais naturals públics com privats. Llavors, justament això, pot ser un propietari que de vegades hem anat a parlar amb ells i clar, no saben el tresor que tenen en aquell... Diu, ostres, doncs no sabia que era un bosc tan important, perquè, clar, veus una mica el que és la teva comarca.
Ho he vist tota la vida, potser
exacte.
De les seves generacions...
Doncs, Estefan, ara imagina't que jo sóc un propietari que tinc un bosc madur...
Perfecte.
I no ho sabíem.
Ara m'expliques...
No ho sabíem, Carmen.
Quines són els beneficis... que té a nivell, suposo, de biodiversitat... I
econòmic, potser, també.
Sí, m'agradaria que, d'acord, també perquè els oients ho entenguin una miqueta, no? Què són els beneficis? Per què tenim que respectar el bosc madur?
Si algú té un bosc que té arbres centenaris i es veu, bueno, considera que pot ser un bosc madur, sobretot demanem que tinguin paciència i que no corrin a fer-hi una intervenció forestal. Puc posar un exemple molt gràfic que vam anar l'altre dia a Caldes de Malavella, que ha sortit també als diaris, a les notícies. Vam anar a veure un propietari que just ens comentava que fa 50 anys ell, per la fusta que treia d'allà, doncs podia inclús comprar-se fins a 3 pisos. I per la, tal com si fes el mateix aprofitament ara, li podien donar com uns 12.000 euros, una cosa així, que no dona quasi ni els plànols ni per un. Llavors, el valor de la fusta ha baixat tant que podem potenciar molts altres serveis que ens ofereixen aquests boscs.
I quins són?
Doncs pot ser... Molts són serveis immaterials. Clar, sí. Una cosa és la valoració de la fusta. Però, clar, aquests boscos, hi ha tota la part terapèutica, que si voleu comentem després,
sí.
Però, clar, com a reservoris de santuaris de biodiversitat. Tenen una biodiversitat excepcional. Després, bueno, fan tots els serveis ambientals.
Per exemple, en biodiversitat...
Bueno, aquests boscos madurs justament són els que més alberguen...
més animals. Espècies diferents. I suposo que vegetals també.
Sí, sí, de tot tipus, exacte. I llavors el que comentava és, a part dels boscos, donen tots aquests serveis que és regulació hídrica, regulació del clima, són un estoc de carboni... Hi ha tots aquests serveis que ara mateix no els estem valorant i de vegades només mirem el cost de la fusta, perquè no estem valorant aquests serveis ecosistèmics. Llavors nosaltres, quan preservem, parlem amb propietaris, doncs una fórmula que de vegades pot anar molt bé és el que se'n diu la compra de drets de tala, o un pagament per serveis ambientals, si preferiu. Llavors, la idea és, jo sóc un propietari que tinc uns rodals, que cada any doncs, tinc un pla per fer uns aprofitaments forestals. Ho poso a subhasta, per exemple, i em donen uns diners per la fusta que treuen. Llavors, el nostre plantejament és anar a aquests propietaris i plantejar-los de pagar-los el mateix que anaven a rebre per la fusta i, a canvi, un compromís a 25 anys de no talar-ho. Amb la idea, dintre de 25 anys, de tornar a repetir la compensació, lògicament.
Això és la notícia que sortia, suposo, de la fageda del Ripollès.
Exacte.
Aquesta és la gestió
exacte.
Que ha de fer. Estic una miqueta, doncs.
Perfecte. Ens encantaria comprar boscos, però, clar, si sóc un propietari de 120 hectàrees, no ens vendran 4 o 5, que de vegades són rodals molt petits, aquests boscos madurs. Llavors, la notícia d'aquests dies és que hem materialitzat la preservació a 25 anys d'una fageda centenària al Ripollès. El que és molt important que la gent entengui que no és una acció puntual, sinó que forma part d'una campanya contínua justament per preservar aquests boscos. I la notícia, que estem molt contents, perquè és justament gràcies a la implicació de 13 particulars i 9 organitzacions a la nostra iniciativa Compensa Natura, que és la que tenim com a via d'implicació per tothom en la preservació d'aquests boscos.
I un ciutadà normal també pot ajudar?
Sí, sí. Si entreu a compensanatura.org, el plantejament és molt senzill. Us donem una mesura de fins a quin punt implicar-vos. La idea, la proposta és, ajudeu a preservar una àrea de bosc equivalent, en metres quadrats, al que ocupeu amb les vostres llars, botigues, oficines... És una implicació única, en principi, o a 25 anys, si m'apureu. Però tant a particulars que vulguin deixar un llegat per les següents generacions o que els apassioni els boscos...
Com si diguéssim, apadrinar un espai concret.
Exacte, amb una mesura molt concreta, que és aquest metre quadrat. És una implicació que diem que és fàcil, mesurable i econòmica. Fàcil perquè tot es canalitza a través de la pàgina web, pots implicar-te, reps un certificat numerat, si ets una organització apareixes al llistat d'organitzacions implicades, mesurable, perquè estem parlant del metre quadrat, que tothom sap com de gran és casa seva, a més vas passejant per casa i et pots imaginar que estàs... com és la mesura del bosc.
Escolta, justament... i pots anar a recollir bolets amb aquest bosc?
No. Depèn del bosc.
Justament... A caçar bolets. Ah. Ara no recullen, és
aquest, aquesta fageda, per exemple, que ha sortit la notícia, aquesta concreta s'ha de deixar evolució natural. Ha de ser un santuari, perquè és el que comentàvem l'altre dia a nivell intern. Si hi va molta gent, seran uns arbres molt macos, però seran purament decoratius. Llavors, hi ha rodals que s'hauran de deixar per la natura, però hi haurà altres, que tenim molts boscos per, en cartera, diguem, que sí que tindran més un ús públic, que ja tenen de vegades una pista forestal. Llavors, sobretot en aquests, volem implantar el que són aquests els itineraris forestals.
Les administracions us ajuden amb això? Estan... Perquè avui dia és difícil engrescar a l'administració i que us ajudin, refereixo econòmicament.
Sí. Nosaltres, amb aquest tema, anem parlant amb ells, intentar trobar sinergies, i és això, és que nosaltres estem concentrats en aquest 2%. Llavors, el que demanem és això, que dintre de la multifuncionalitat dels boscos també es tingui en compte el del reservori de biodiversitat, santuari forestal, amb tots els serveis que ofereixen, i en alguns, doncs, implantar aquests itineraris forestals terapèutics, que poden ser un motor molt potent de desenvolupament rural, de creació de nous llocs de treball, i és justament la gràcia és això també, donar-li aquesta aplicació social a un patrimoni natural irreemplaçable. Si només parles de vegades als propietaris d'arbres macos o espècies, doncs pot ser més complicat, però clar, si dius que pots portar gent, normalment sempre seran visites guiades, que portes gent de 10 o 12 persones que venen amb aquesta veneració cap al bosc, també. Molts propietaris tenen cases de turisme rural. Llavors, el potencial és enorme. L'únic és que hi ha la urgència de realment salvar aquests darrers boscos que s'estan talant.
Llavors... A mi m'ha agradat molt la paraula santuari.
Santuari
perquè, veus, nosaltres sempre, a nivell d'animals, sempre parlem de santuaris, que vol dir, significa, doncs, cuidar-los, però no molestar-los, respectant les seves pautes i deixar-los allà. Llavors, amb els boscos, crec que aquesta paraula s'adapta molt bé. Però tu has parlat abans també de boscos que curen.
Exacte.
I jo crec que, com tenim que motivar a la gent a que entengui, perquè els arbres són bastant desconeguts, per la percepció nostra, són molt desconeguts. Llavors, que ens expliquis també les propietats d'aquests boscos que curen.
Aquest tema és molt interessant. Això ho vam començar a mirar fa 2 anys i no ens ho hem inventat nosaltres. Ve sobretot del Japó i Corea, que és una cosa que es diu Shinrin-yoku.
Ai, tenen molta veneració.
Sí, exacte.
Els japonesos, sobretot.
Es diu Shinrin-yoku, que és un bany de bosc. Llavors, el concepte principal és entendre que els arbres, sobretot els de grans dimensions, els centenaris, deixen anar com uns olis essencials que, si els inhalem, són molt beneficiosos pel nostre sistema immunitari. És un tipus d'aromateràpia, si voleu, i és justament això, és fer un bany de bosc. És entrar en un bosc d'aquests que té una qualitat ambiental especial, tu entres amb una predisposició, vas amb una regularitat, i això té uns beneficis bueno, demostrats científicament per la salut. A nivell de Japó es parla de medicina forestal, és l'aplicació que es fa. Llavors, aquí a Catalunya també volem començar a fer estudis, que de fet ja va sortir fa uns mesos un primer estudi que es va fer amb malalts de fibromiàlgia, que es va portar un grup de dones a un bosc més jove i a un bosc més madur. I els que anaven al bosc més madur tenien més millores a nivell de sensació que les del bosc jove. I ara es tracta de fer molts estudis amb moltes malalties o patologies per realment doncs, donar més arguments encara per preservar aquests boscos. El que deia, la urgència de preservar-los, perquè el potencial és molt, molt gran.
Igual que els boscos hi ha molta energia positiva.
Exacte.
Sí, és el que anava a dir. Si no estic equivocada, científicament està demostrat que els arbres generen energia.
Una energia positiva.
És un fet, igual que generem nosaltres. Clar, és vida, i la vida tot genera. Exacte. Igual que les pedres també sembla que tenen una certa energia.
Tothom inconscientment sap que anar a la natura senta bé a tothom. Sí. Però justament en aquests boscos que són centenaris amb aquests arbres grans, doncs, per aquest tema dels olis i per altres espècies
oxigen,
que hi ha...
Hi ha d'haver també un oxigen més sa, més...
Sí, són aquestes partícules que inhalades realment són enforteixen el sistema immunitari.
Suposo que el color verd i a sobre la pau que has de veure ja deu d'ajudar també bastant.
Escolta, Estefan, jo estava mirant també la vostra web els projectes que són molts i a més no solament a Catalunya. M'ha cridat l'atenció un dels sonsos. També que hi ha un projecte en marxa, que no sé si encara ha entrat ja...
Dels ossos.
Dels ossos.
Ah, sí, de la Pirineu.
Sí, dels ossos del Pirineu.
Correcte.
Perquè, a més, crec que dieu... Explica una mica que és un paraigües per preservar altres espècies.
Exacte. Estem treballant molt aquí en perfecta harmonia amb el Parc Natural de l'Alt Pirineu, amb el Departament d'Agricultura, tot el tema de el que és... Es va reintroduir l'os fa molts anys.
Sí, que va portar moltíssima polèmica i no havia qui ho entès. A veure, nosaltres ho enteníem, però la gent d'allà, alguns no els hi va costar molt.
Doncs aquí fa el 2010, crec que va ser, vam anar al poble d'Isil i també vam ajudar a posar en marxa el que és ara la Casa de l'Os dels Pirineus. I ara, bueno, un cop ja està funcionant, que es pot visitar, és una casa-museu, i ara nosaltres per això estem treballant més sobre el terreny amb el que se diu l'agrupació de ramats. És un plantejament molt interessant que es fa des de la Generalitat fa uns anys, amb un èxit molt, molt interessant. Es tracta de que a l'estiu es contracta uns pastors que agafen els ramats de 6 o 7 ramaders i els pugen a l'alta muntanya acompanyant-los amb mastins i amb tot un sistema de protecció de tanques i tot. Llavors, amb això es preveu moltíssim els atacs d'os. Per exemple, l'any passat no hi va haver cap atac.
Això és important que ho diguis.
Funciona molt bé i, a més, això, els ramaders, bueno, estem ajudant com a Acció Natura, hem ajudat, i bueno, amb les empreses col·laboradores també hem ajudat a posar-los una casa de pastor en l'alta muntanya. Llavors, això es fa la contractació d'aquests pastors i és un projecte que la veritat és que és molt, molt maco i ara volem introduir tot el tema dels mastins. També això és patrocinar tot un sistema que hi ha per entregar aquests mastins als ramaders, perquè als pastors, perquè puguin fer els seus i també incloure-hi el menjar, buscar patrocini en espècies també d'alguna empresa que tingui pinso. Bé, és això, és buscar sempre una mica amb imaginació, fórmules imaginatives per implicar normalment les empreses que més tinguin a veure amb el seu dia a dia, Però vaja, és anar fent coses molt concretes i després replicar-les.
I per no veure els animals ni a vegades els boscos com a enemics o només una cosa d'aprofitament, sinó
nosaltres sempre
en si mateix ja té un valor. Exacte. I que tenim que tots treballar conjuntament. No?
Quin perquè tipus d'arbres? Has parlat d'una fageda, però una rourera, per exemple?
Hi ha de tot tipus, sí, sí.
Hi ha alguna cosa especial amb certs uns o els altres?
La veritat és que justament, bueno, amb el tema dels boscos... El 2000...
Dines, pins...
Sí, sí, de tot tipus. Vaja, depèn de la zona, hi ha més d'una o de l'altra. Però...
Jo l'he odiat, sí, per molta gent, eucaliptus, que sembla que... Oi, l'eucaliptus que ha arribat, que s'ho ha menjat tot.
Sí, no, d'eucaliptus no tenim
aquí
cap
no
bosc.
Aquí no tenim, a Catalunya no n'hi ha masses.
Exacte. No, no...
Perquè vosaltres sou d'àmbit català o...
Nosaltres actuem a tot arreu.
A tot arreu.
La natura no coneix de fronteres.
Sí, no tenen, igual que diem nosaltres, no?
Sí, Barcelona i més enllà.
Sí, sí.
Nosaltres el que diem sempre, a Catalunya tenim un potencial tan enorme amb el patrimoni natural que tenim tan ric. Tens aquí a la costa, en 2 hores et plantes als Pirineus. Llavors, tot el que es podria fer a nivell d'ecoturisme i tot és brutal. Per posar un exemple que diem de vegades, tot el que genera el Parc Nacional d'Aigües Tortes...
Sí.
El que genera és pràcticament el mateix que tot el que es mou en fusta a Catalunya, perquè es feu una idea de la dimensió i del potencial. Si es creessin més zones com aquesta, que atrauen turisme, fer-ho ben fet... I, clar, és que el potencial és enorme. A nivell de guiatge, a nivell d'allotjament rural... Clar, és brutal.
En quina situació està el Montseny en aquest aspecte? El Montseny, per exemple, per dir el que tenim més...
El Montseny, bueno, ja,
Barcelona.
Realment, sí, hi ha alguns llocs que són icònics. Tenim el Montseny, el Montserrat... Pedraforca, també vam anar a
Pedraforca. Sí.
Clar, hi ha aquests icones que justament també volem trobar els boscos allà, perquè ja pel nom ja ens ajudaran a que la gent hi vagi a veure. A Montseny, justament, s'ha treballat molt també amb les empreses de la zona, amb el tema de la carta del turisme. Fa poc va sortir una notícia, això, que bueno, realment la implicació és molt... molt important. Sobretot això, sempre és implicar molts actors del territori, perquè la conservació de la natura és un esforç col·lectiu. O sigui, s'ha d'implicar tothom, idealment tothom ha de sortir guanyant.
Però és curiós, Estefan, i això també jo m'incloc, eh? Ens agrada molt la natura. La gent acostuma a sortir el cap de setmana a la natura. Me'n vaig a la natura, necessito una natura. Però som uns perfectes ignorants de la natura. O sigui que caminem sense saber realment el que trepitgem, ni el que veiem, ni el que hi ha, ni el que no n'hi ha.
Exacte.
Ni sabem distingir a vegades un arbre de l'altre. Tu creus que amb això es tindria que fer una tasca educativa? Perquè aprofitant que la gent li agrada molt la natura, es pogués reeducar en aquest sentit, de començar... Perquè conèixer és valorar les coses, però si no saps...
No. I tant, i el que passa és això, els nens, si només han viscut a la ciutat, després van al bosc o alguna cosa i els fa com cosa trepitjar-lo, no? I llavors hi ha tot el tema aquest també, bueno, hi ha síndromes d'abstenció de natura, amb nens... Sí. Realment és un tema, això, que és mostrar-lo d'una forma sostenible, que sigui equiparable, bueno, que sigui compatible, perdó, però realment és això, és conviure la natura, perquè nosaltres som una part essencial de la natura.
Som natura.
Som natura.
Som fills de la natura.
Has de dir...
Som Déu, som fills som de la natura.
Abans de marxar, digue'ns com contactar. Això... Per si els oients suposo que estaran interessats i voldran saber on poden localitzar Acció Natura.
Perfecte.
I tot el que feu.
Sí, gràcies. Bueno, sobretot això, si volen saber una mica què fem, entrar a accionatura.org o seguir-nos al Twitter, per exemple, és @accionatura. I després, sobretot, la crida aquesta d'implicar-se. Si volen una cosa fàcil, mesurable i molt econòmica d'implicar-se, és compensanatura.org, que és el projecte aquest de Selvans, de compra de drets de tala. I la proposta és això. Amb 10 euros, per exemple, un pagament únic, podem comprar els drets de tala de 50 metres quadrats, que és el que pot ser un habitatge o una oficina. Llavors, és això. Si tenen una pime... Qualsevol petita implicació és molt important. L'altre dia una pime em deia... Ostres, només estàs demanant 10 euros? Dic, sí, però és que no són 10 euros només, perquè si 3.000 pimes s'impliquessin, no és només els diners, és que la iniciativa agafa una massa crítica, que és el que fa falta ara.
Bueno, que és un 10 euros, vull dir que
gairebé tothom ho pot assumir. Això vull dir, no que sigui una empresa, sinó com a, clar, com a particulars també, sí. Tothom pot posar el seu granet de sorra.
Sí, com a empresa es poden aprofitar-ho com a responsabilitat corporativa, com a gestió ambiental. Si volen, ho poden donar-li més marc i fer-ho el Dia Forestal Mundial, el Dia de la Biodiversitat, el Dia del Medi Ambient. Aquest any, per exemple, és l'any internacional dels sols. Uh-huh. Llavors, clar, compensa natura pel Dia del Medi Ambient de l'any internacional dels sols, ajuda a preservar un espai equivalent al que ocupo.
Ja molt està. Important.
Li pots donar tot el marc que vulguis.
L'altre dia, Estefan, si et sembla, podem parlar dels arbres centenaris de Catalunya, els més antics
perfecte.
De Catalunya.
Perfecte.
Sí?
Sí,
a la
sí,
propera, t'esperem aquí. Moltes
molt
gràcies.
Gràcies. Vosaltres.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Tot seguit us deixem amb el segon bloc musical d'en Manel Casas.
Estàvem amb la Sara Boa. He escollit temes lents i de mig temps, que és allà on es pot apreciar més el seu talent. Té uns grans recursos vocals. Passa de greus a soprano amb una finesa extrema i té un vibrato, que és com un tremolor a la veu, que la fa que reconegui de seguida. Escolteu-la amb Misty i That Old Black Magic. És un estàndard molt, molt, molt conegut. A la propera, si deu vol.
black magic has me in its spell. That old black magic that you weave so well. Those icy fingers up and down my spine. The same old witchcraft when your eyes meet mine. The same old tingle that I feel inside. And then that elevator starts to ride. And down I go, round and round I go, like a leaf that's caught in the tide. I should stay away, but what can I do? I hear your name, and I'm a flame with such a burning desire that only a kiss can put out the fire. For you're the lover I've waited for. Mine. Darling, down and down I go, round and round I go, in a spin, loving the spin I'm in, under that old black magic called love. I should stay away, but what can I? And I'm a flame with such a burning desire that only your kiss can put out the fire. For you're the lover I have waited for, the mate that fate had me created for. Every time your lips meet mine, darling, down and down I go, round and round I go, in a spin, loving the spin I'm in, under that old black magic called love.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Esther Villar, veterinària. Quin tipus de cirurgia és la més freqüent a les clíniques veterinàries?
Les cirurgies més freqüents rutinàries són les esterilitzacions, tant de gos com de gossa, tant de gat com de gata, i us animo a que continuï sent així perquè té moltíssims avantatges, tant de comportament, els mascles, la relació testosterona-comportament agressiu van molt lligats, ens ho estalviarem perfectament, l'agressivitat entre mascles, a l'empaitar aquella gossa que està amb zel en el parc i que se t'escapi el gos, les femelletes, més que de comportament, està lligat a l'avantatge d'esterilitzar-les, a estalviar-los problemes físics. I la pseudogestació, que és la pujada hormonal després del zel i els hi provoca com una gestació psicològica. La gossa i a casa es passa realment malament. Esterilitzant-los, la gossa no entra amb zel i, per tant, no hi haurà pseudogestació. No hi ha ovaris, que a la llarga sempre tenim problemes amb quistes. No hi ha matriu, que li estalviarem quan sigui gran l'apiòmetre, que és la infecció de la matriu. Totes les gossetes que arriben a més de 10 anys, que no estan esterilitzades, entren a quiròfan d'urgències. És molt millor esterilitzar-los de jovenets.
I fins aquí la Galeria de l'Expert amb la col·laboració de la Clínica Veterinària Bremen, de Sabadell. Més informació al 93 723 65 91 o al Facebook buscant Bremen Veterinària.
Millorem el nostre planeta.
redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
Doncs queda poquet per finalitzar el programa d'avui i tenim preparada la Neus amb els seus adopcions. Bon vespre, Neus.
Hola, bon vespre a tots els oients, Arantxa.
I què ens portes avui? Qui ens presentes?
Doncs mira, Arantxa, potser els oients recordaran que ja en altres ocasions hem parlat dels animalons que es troben al centre d'acollida d'animals de companyia de Terrassa.
I a més, si no recordo malament, no vaig mal encaminada, crec que van estar aquí al doncs, programa amb nosaltres.
Doncs sí, tens bona memòria. Van tenir aquí els responsables aquí a l'espai de l'entrevista.
I ens van explicar com funcionava i també com gestionaven el centre.
Exacte. Doncs avui saps el que hem fet. Hem accedit a la seva pàgina web, hem clicat on diu Adopta'm, i ens hem posat a tafanejar les fitxes dels gossos i dels gats que van sortint.
I què has trobat, Neus?
Doncs mira, a tall d'exemple, hem trobat el Cid, un American Pitbull de 3 anys, de color blanc. És un gos gran. El Flam, que té 6 anys, un gos de mida petiteta. És molt dòcil, però es veu que necessita fermesa, perquè és una miqueta trastet.
Una miqueta trastet.
Una miqueta. La Minerva, que és una femella d'American Pitbull, marró, de 7 anys, molt afectuosa i carinyosa amb la gent. L'Àlex, que té 6 anys, és un tipus pastor alemany. Diu que és un caràcter molt tranquil i obedient.
I per últim,
la Rada. La Rada. Qui és la Rada? Doncs un American Pitbull de 2 anys, blanca, una gossa molt, molt, molt agraïda. Ara, ja saps per què es diu Rada?
Doncs no sé, potser li agraden... Què, li agraden amb cotxe o
no,
amb bici?
Precisament no és que li agraden els cotxes, és que la van trobar atropellada enmig de la carretera. D'aquí ve el nom de Rada.
Doncs, com sempre, podeu veure les fotografies de tots els animalons que la Neus us ha presentat a la web de l'ADA. Heu de clicar www.ongada.org i clicar a l'espai dels seus adopcions.
I per contactar amb el CAT de Terrassa?
Doncs, si voleu contactar amb el CAT de Terrassa, podeu trucar al telèfon 93 727 50 59 o bé al 93 727 68 41 o també a través de la seva pàgina web www.adoptam.terrassa.cat.
Exacte, i si entreu a aquesta pàgina web, com hem fet nosaltres, trobareu informació de què podeu fer si voleu fer una adopció, per si voleu fer també de família d'acollida i, el més important, Arantxa, l'adreça i l'horari perquè hi puguin anar a visitar.
Això que és molt important també, per també, no sé, ajudar també...
Exacte.
Si volen anar-hi, si volen també...
Imprescindible l'adreça. Doncs això ha estat per avui les adopcions. Només ens cal desitjar-vos un bon cap de setmana.
Igualment per tu, Neus.
Adéu-siau. Adéu.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas...
Amb les seves adopcions acabem el programa d'avui. Ens retrobarem, com sempre, a la veu dels animals i de la natura, a la sintonia de Ràdio Estel. Bon cap de setmana.
Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Ràdio Estel.